I com us dèiem, ara parlarem amb en Javier Arranz, el portaveu del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, amb qui ens vam familiaritzar durant els moments més difícils de la pandèmia, amb la seva roda de premsa diària des de Palma. Estàvem segurament al millor moment des que fa un any i mig ens va arribar la pandèmia amb tota la seva força. I volem esbrinar quines són les perspectives a curt termini. Molt bon dia, doctor Arranz.
Què tal, com esteu?
Ho dèiem bé, estem en el millor moment des de fa un any i mig.
Jo crec que estem en un bon moment, per diversos motius. Una, perquè, bueno, perquè les incidències, és a dir, aquests números de persones que tenim per habitant, no? Doncs estem en uns nivells baixos. Sempre ens agradaria tenir-los més baixos, no? Però bueno, estem baixos. I, a més, perquè tenim un nivell de vacunació força correcte, potser no d'una forma homogènia per totes les illes, però, vaja, a nivell inclús, no ja només de les illes, sinó a nivell de país, i això ens dona un marge de força tranquil·litat.
Entengui que per molta gent és temptador això de parlar de que la pandèmia ja ha passat. Ho entén? Cal demanar prudència? Com ho veu?
Home, jo crec que realment encara no ha passat, no? O sigui, home, si jo m'estic, a més l'OMS encara no ha llevat el títol de pandèmia, no? Això és així. Però, bueno, no, encara no ha passat. Per quin motiu? Doncs perquè, bueno, estem veient aquests darrers dies, no? Aquests darrers dies estem veient un lleuger augment de casos, pocs casos, de vegades les incidències augmenten més, però realment no és molt, molt important. Però ja ho hem vist altres vegades. Home, jo crec que l'escenari sí que és una mica diferent d'altres onades o d'altres, no d'altres onades, d'altres èpoques d'aquesta pandèmia. Jo crec que estem a prop de com a mínim assumir que el virus pues, deixa de ser pandèmic en el sentit de que es convertirà en un virus més normal, per dir-ho d'alguna forma, no? Més normal en quant a la seva presència. Una altra cosa és que el virus continua sent realment un virus molt agressiu en alguns casos, i això ho continuarem tenint, no? Llavors esperem tenir més tractaments perquè això ho pugui fer canviar, però no hem de perdre de vista que el virus continua sent un virus de vegades sorprenent en quant a la seva capacitat de provocar patologia, i això és un tema que a nosaltres com a clínics ens preocupa molt.
Què hem de fer, diguem-ne, perquè realment hagi passat la pandèmia? O sigui, què hem de fer nosaltres com a ciutadanes, com a ciutadans, i després quina és la situació pandèmica que s'ha de donar per poder ja passar pàgina?
Mira, l'altre dia, en el Congrés de Medicina de Família que va haver-hi aquí a Palma, en Fernando Simón, que també el coneixeu, crec.
I tant, sí.
Bueno, va venir a fer un resum. Va estar bé, no? Era un resum molt, molt, molt enfocat cap a l'aspecte social. Però és veritat que, i nosaltres ho hem comprovat, no? Cada vegada que ha hagut un augment realment important de casos, no petits augments, sinó realment importants, un dels factors comuns han estat, diguem, situacions socials. I és, doncs, moviment de més turisme, o mobilitat a l'estiu, menys restriccions, Nadal, festes, ponts, coses d'aquest tipus. A l'estiu, ara en lo darrer, doncs, començava amb tot el moviment d'estudiants, etcètera, no? És a dir, si veiem això, al final la conclusió és, bueno, doncs realment és una de les parts més importants, el comportament social, és a dir, el comportament que tenim nosaltres enfront d'una situació d'aquest tipus. I al final és veritat que tot matisat per la vacunació, no? Llavors, jo crec que hi ha dos factors importants per poder acabar o per poder deixar enrere aquesta situació més crítica de pandèmia. La primera, aquest comportament social. Ens hem de ficar en el cap que depèn bàsicament de nosaltres, del nostre comportament. És a dir, si som capaços de... Ara us estava sentint, no? De mercadets, de Nadal, etcètera. Sí. Bueno, si som capaços de fer això, però d'una forma segura, utilitzant bé les mascaretes, mantenint... O sigui, fent que les aglomeracions siguin poques o el menys possible. És a dir, mantenint aquestes normes bàsiques que ja al principi de la pandèmia explicàvem, no? Afegint la part dels interiors ben ventilats, si aconseguim aquesta part i la segona part aconseguim un nivell bo de vacunació, bueno, jo crec que la pandèmia estaria bastant a prop d'estar molt ben controlada.
A Formentera està amb el 69,6% de vacunació, és una bona dada?
Bueno, sempre és una bona dada tenir una vacunació en marxa, no? no és la dada que jo m'agradaria, no? Jo crec que les dades de vacunació han de ser el més elevades possibles. Si us en recordeu, al principi de la vacunació parlàvem, bueno, la famosa immunitat de rebany, totes aquestes coses, i parlàvem del 70%. Bueno, en aquest moment tenim molt clar, ja fa estona, que com més elevada sigui aquest nivell de vacunació, tenim molt menys transmissió del virus en general, és a dir, podria ser una cosa similar a aquesta immunitat de ramat, encara que no és exactament així, però sobretot tenim una situació que podem manejar molt bé. Em refereixo bàsicament a que podem tenir casos lleus, inclús alguns asimptomàtics, inclús potser algun entre els vacunats, però que no ens preocupen. És a dir, que podem, doncs, no sé, fer la seva atenció d'una forma molt correcta i les persones no ho passen malament, no? I evitem aquests ingressos, aquestes hospitalitzacions, que és el que comentàvem abans de la capacitat d'aquest virus de causar patologia molt greu, no? Doncs, si això... Clar, i això, com més elevada està la vacunació, molt millor. Llavors, en aquest sentit, home, concretament parlant de Formentera, aquest percentatge ens queda una mica més baix de lo que realment ens agradaria. Bueno, hem d'intentar augmentar aquest percentatge, sobretot algunes franges, perquè, malgrat que parlem d'aquesta xifra Formentera, per damunt dels 80 anys estem a prop del 90%, o del 85-86%, és a dir, que realment està molt bé, però en franges més joves, en franges... Franges, que ara te diré la importància, per exemple, en franges de 30, 39, i si us fixeu, relacionant amb aquest petit repunt que comentava al principi, està apareguent repunts, per exemple, amb nens, no? Que són els que no estan vacunats, sobretot, i aquests nens, doncs els seus pares tenen aquestes edats. És a dir, tot està relacionat, no? Llavors, bueno, jo crec que hem d'intentar millorar això dintre del que puguem.
Senyor Ranz, al respecte de la vacunació, al Regne Unit hi ha hagut una pujada important de la pandèmia provocada per una nova variant, tot i que la població britànica està altament vacunada. Com ens ho explicam, això?
Bueno, la població britànica està altament vacunada, però també és veritat que van utilitzar una vacuna prioritàriament, o bàsicament van utilitzar AstraZeneca, amb uns intervals de vacunació una mica diferents, la qual també feia que la capacitat d'aconseguir immunitat no és exactament el millor comparable a la que podem tenir aquí, això una banda, i dues, fa molt més temps, fa uns mesos, que varen alliberar qualsevol tipus de restricció. I fixa-t'hi, tornem un poc a el que hem dit abans, no? El comportament social, és a dir, aquesta part social és molt important en aquesta pandèmia. Llavors, si llevem absolutament totes les restriccions, no fem cap tipus de control, no donem importància a cap cosa, doncs, evidentment, tenim més casos, inclús entre vacunats. Ara bé, el tema més important seria que aquests vacunats que tenen la patologia o que poden tenir-la és lleu o inclús sense símptomes. I això és una diferència molt important. Ahir, parlant amb el responsable de medicina de la unitat d'infeccioses de Son Espases, doncs comentàvem, no?, que ells estan veient que en el seu hospital la major part, per no dir quasi totes les persones que estaven ingressant i que estaven ingressant a UCI, inclús joves, eren persones no vacunades. No? A ell li preocupava molt aquest tema, és a dir, transmetre aquesta informació, és a dir, el no vacunat té molt de números o té més números que una altra persona vacunada de passar-ho realment malament amb aquesta malaltia.
Aquí a la ràdio els quatre estem vacunats. Ens haurem de fer la tercera dosi?
Bueno, jo crec que això, com a moltes coses en aquesta pandèmia, ho anirem veient en els següents mesos. No? Jo crec que per ara, en aquest moment, en general, o la decisió que s'ha pres és les persones que potser pensen que no han tingut capacitat de generar immunitat, que acostumen a ser com en altres vacunes també, doncs les persones majors que tenen... Bueno, doncs a mesura que ens fem majors, igual que ens costa més recuperar-nos d'una contractura muscular, no? Doncs resulta que també te costa generar immunitat per algunes malalties. D'aquí que les persones majors doncs, siguin més vulnerables. Això és la primera cosa. Després els immunodeprimits, és a dir, persones que ja tenen de per si o estan en tractament o tenen dificultat de generar anticossos, doncs, evidentment. I llavors, en aquestes hores són el grup prioritari que ara s'està, diguem, vacunant amb aquesta tercera dosis per donar-los aquest reforç, no?, per intentar arribar, que arribin a una dosis, a un nivell d'immunitat bo. El següent pas, probablement, seria dir, bueno, és veritat que hi ha cada vegada més estudis i per això és el que hem d'anar seguint, sembla que, com moltes altres vacunes, doncs tenen una durada, la seva immunitat. I, per tant, aquesta immunitat, doncs, a lo millor, si va baixant a partir dels 6, dels 8 mesos de l'any, posem per cas, doncs, com en altres vacunes, dius, home, doncs, a lo millor hem de tornar a vacunar. I aquí és on entraríem les persones que encara no estem en una edat de tenir problemes d'immunitat o que no tenim cap malaltia. Això ho anirem veient. La veritat és que hi ha estudis de tot tipus. Hi ha alguns que diuen, no, escolta'm, això encara se manté bé, almenys per aquesta part de malaltia greu, per tant, potser no és necessari fer la tercera dosi de forma general, però és veritat que cada vegada més apareixen dades que diuen que hauré que una tercera dosi abans o després probablement sí que potser haurà de caure. Però jo encara no puc dir, vamos, no, mira, serà demà, serà el mes que ve, bueno, jo crec que encara ens han d'arribar algunes dades més fiables.
Pateixen per la confluència de grip i Covid?
La veritat és que durant la pandèmia hem vist que de vegades han coincidit, molt poques vegades, perquè el que sí que tenim clar és que almenys l'any passat no va haver-hi una epidèmia de grip ni aquí ni a altres països del continent de l'hemisferi sud. Dic de l'hemisferi sud perquè el seu hivern és abans que nosaltres i sempre ens dona la pista clar de com anirà, no? Doncs sembla que, bueno, que no havia grip, no? Després hem vist que alguns pacients que tenen les dues malalties juntes, doncs potser pot evolucionar malament, no? És a dir, que realment potser el nivell de gravetat podria ser una mica superior. Això és una part que sempre preocupa, però hem vist poques coinfeccions, tampoc hem vist, o sigui, infeccions al mateix temps. No hem vist moltes, no? Des de llavors nosaltres aquí no hem vist apenes perquè no hem tingut grip. Jo crec que aquest any preocupa una mica, però jo crec que hi haurà probablement un augment de grip, segur, però un augment de grip comparat amb l'any passat, que no va haver-hi, d'acord? Difícilment veig que tornem a tenir les xifres que anys enrere, quan no existia la Covid, haurien tingut, no? Jo crec que haurà més grip, perquè hi ha menys restriccions, perquè, bueno, però no crec que se'ns vagi a disparar en aquest sentit.
Llegim avui a La Vanguardia que el govern català està estudiant implantar la Green Card, aquest passi per accedir, no sé, a actes culturals o barris, restaurants, etc., en el cas que hi hagi un repunt de contagis. És a dir, que diguem-ne, la premissa del govern català seria abans Green Card que tornar al confinament dur. Com veu aquesta política?
Mira, això del Green Card, o digue-li com vulguis, o Passanitaire, que li diuen a França, per exemple, això s'ha aplicat a altres països, per exemple, per augmentar la vacunació, no? És una espècie de llocs, sobretot països amb nivells de vacunació baixos, doncs, com poden ser França o Itàlia, doncs, que a més tenen nivells baixos altres vacunes, també. Doncs ho han implantat i realment han augmentat la vacunació. És normal. Si tu deixes voluntari, la gent no se vacuna, i obligues, doncs és com el cinturó de seguretat. Miri, quan era voluntari, doncs, ho duia un percentatge, quan ho obligo i poso multes, doncs, home, tothom du el carnet al cinturó de seguretat, no? Doncs això ve a ser una cosa similar, és, bueno, comprensible i si és necessari, doncs, potser està bé. Si això ho passem a la part de seguretat, per dir-ho d'alguna manera, és augmentar un filtre, no? És a dir, si jo exigeixo aquest pas sanitari per fer algunes activitats, augmenta el nivell de filtres de seguretat, no? Doncs mira, és més segur o... Ara, a mi em costa posar-ho. Una cosa és com un objectiu d'augmentar vacunació, que, bueno, que és legítim, perquè ens interessa augmentar la vacunació, però entrades a certs llocs, doncs, només pel fet de donar la seguretat, sempre em preocupa un poc aquesta part de limitació, no? Jo suposo que quan hi ha un augment de casos, és veritat que per intentar evitar mals majors, que podrien ser això, un confinament o tancar algunes zones, bueno, és un pas previ per dir, bueno, anem a veure si amb això ho podem controlar. Bueno, són diferents tècniques, diferents estratègies que es poden seguir sempre amb aquest objectiu. Però has de tenir molt clar l'objectiu, jo crec. Vull dir, no se pot posar alegrement. Jo crec que s'ha de veure l'objectiu i s'ha de veure, per exemple, si altres països ha complert aquest objectiu. Per exemple, sabem que França o Itàlia han millorat el nivell de vacunació, per tant, bueno, és una estratègia que podria ser adequada en algun moment determinat. En canvi, per diguem, disminuir confinaments, bueno, això encara no ho tenim tan clar, hauríem d'esperar un poquet els resultats.
Bé, estem xerrant amb en Javier Arranz, ja sabeu, el portaveu del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears. Les mascaretes al pati de les escoles i a educació física. Voldrien llevar-les com a Madrid? Ho dic a més ara, no? Que s'ha relaxat encara més el tema de les restriccions, augments d'aforaments, etcètera.
Bueno, just abans de començar els col·legis, diguem, la inquietud, que més recordo que l'any anterior també va ser una inquietud, no? Què passarà quan comencin els col·legis? Va haver-hi un altre problema, no parlàvem de mascaretes, parlàvem d'altres accions, no? Doncs en aquest moment, clar, què tenim? Tenim que la major part de la població, diguem, susceptible d'infectar-se, evidentment és la no vacunada, així en general. El gran volum de persones no vacunades, doncs, els que no poden rebre la vacuna, que són els nanos, els més joves. No? Per tant, el primer que havíem de pensar és, hombre, doncs, si hi ha un repunt, com ja hem vist a altres països, també va passar a Anglaterra, la part més jove de la població va ser la que va començar a liderar aquest número de casos. Aquí estem veient repunts, estem veient casos, i també els estem veient en nens. No vol dir que se contagin en el col·legi, perquè torno a dir que potser els seus pares, alguns, estan sense vacunar, i total, és veritat que tenen relació fora del col·legi, doncs és veritat que estan dintre d'una franja d'edat dels més petits, però d'alguna manera, no tots, però estan. Mm-hmm. Però també és veritat que no ha estat l'esclat de casos que potser un tenia por de que comencés a haver-hi al començament del col·legi. Suposo que perquè en els col·legis s'han començat a fer les coses igual que l'any passat, molt ben fetes, no? Llavors, jo crec que aquest marge d'esperar, de dir, bueno, anem a veure, no?, què passa, doncs jo crec que en aquestes següents setmanes ho podrem establir d'una forma molt més clara. Si realment això se manté, doncs com en altres situacions, te permet llevar restriccions. Jo crec que, per exemple, en aquest cas, parlar de llevar mascaretes a l'educació física o en els patis, doncs, bueno, seria un llevar una restricció adequada, no? Vull dir que dius, bueno, doncs mira, està a l'aire lliure, jo crec que no seria molt bé comprensible i, a més, científicament, doncs, correcte, no? Sí que, potser sí que a la gent li demano que ens permeti tenir aquestes setmanes per donar seguretat, no? Per dir, no, escolta, estem segurs que no hem tingut cap problema, que la cosa va bé i vinga, endavant. Un poc en la línia de dir, anem a fer-ho amb cap, no? I no, uau, alegrament, que ja sabem que en altres ocasions doncs ens ha donat problemes. Aquest és el motiu principal per no llevar-ho de forma immediata, no? Ah. Només començar el col·legi.
Per cert, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, deia que almenys fins a la pròxima primavera la mascareta serà obligatòria sí o sí en interiors. Veu realista aquesta previsió?
Sí, jo la veig realista. Què és el que tenim? Tenim una època ara de risc, que és l'hivern. Per què és de risc? Per les ombrius. Un primer, sobretot, per als interiors. La gent fa la relació social molt més als interiors. No? Ja. Això ja ho vam veure també l'any passat. Després tenim les reunions familiars. D'acord? És a dir, que són els dos factors que ja sabem que ens van ocasionar doncs, onades importants. Si els interiors, a més, cada vegada més, sabem que són llocs de gran risc. O sigui, persones que han fet un sopar a l'exterior o que han fet un sopar a l'interior, doncs el nivell de contagi no és el mateix. És molt superior quan estàs en interiors mal ventilats o no ventilats de forma adequada. Per tant, en els interiors, les mascaretes, jo crec que almenys deixar passar l'hivern, jo crec que és una decisió força adequada. I és veritat que a partir de la primavera doncs seria un moment, si la pandèmia se comprova que l'evolució és com esperem, que és anar baixant els casos i ser molt ben controlada, doncs en principi probablement se podria començar a parlar de fer algun altre tipus de canvi. No em sembla malament. Jo crec que és una decisió força assenyada, no? Dir, bueno, anem a veure aquesta part en què tenim més interiors, anem a esperar un poquet també l'evolució.
I, per cert, doctor Arranz, com està vostè després d'aquest any i mig de vertigen en què s'ha convertit en una de les cares i veus més conegudes de la nostra comunitat?
Bueno, la veritat és que ara força bé perquè com darrerament no hi ha tantes rodes de premsa i tal, ja... Mira, l'altre dia et diré una cosa, és una anècdota. Vaig a classes de francès i l'altre dia a classe la professora que ja ens coneixia, amb que sabia un poc, que diu, bueno, segurament ja el coneixeu, i ningú de classe me coneixia. Potser perquè era més jove i no veia ni B3, no veia, us ho sentia en la ràdio, o senzillament no coneixia, i vaig dir, bueno, doncs això és bona senyal, no? La cosa està bé. No, bueno, jo crec que bé, la veritat és que no... Bueno, doncs, més tranquils i bueno, intentant duent les coses sempre amb aquesta... Bueno, amb aquesta esperança de que la cosa se va apropant, no?, per fer una vida bastant més normal, que ja en aquest moment s'està fent, no? Jo també, per suposat.
Javier Arranz, porteu del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista aquí a Ràdio Illa, a la ràdio de Formentera. L'esperam a que vingui a gaudir de la nostra illa, o en més aviat millor?
Bueno, estaria bé, la veritat és que no estaria gens malament, i si me permets...
Sí.
Jo sé que és complicat, eh? Jo sé que és complicat tot el tema de la vacuna, etc. Però, clar, quan els sanitaris veiem, i ho veiem molt, no? que ha canviat d'una forma tan brutal el tema de la pandèmia, en el moment que van començar a vacunar, jo intentaria animar la gent a que deixi de banda les pors, que vegi que realment està sent útil, que realment els efectes secundaris són molt baixos en comparació a les patologies, a més, al problema que pot donar la patologia, la malaltia, i els animaria, sobretot aquí a Formentera, en aquestes franges que encara no aconseguim, doncs, a vacunar-se, perquè crec que serà un molt bon resultat per tots nosaltres.
Doncs mos quedam amb aquest consell del doctor Arranz. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dimarts.
Gràcies a vosaltres.
Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.